Del matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De tant en tant, tenim coneixement d'accions en contra del medi ambient desprovistes de tot tipus de sentit. I és que ahir sabíem que a Calonja, al passeig de Sant Antoni concretament, algun o alguna imbècil es dedica a enverinar els arbres que hi han plantats. Ho fa abocant-hi productes abrasius com lleixiu, salfumant o altres. D'aquesta manera, no només es carrega l'arbre, sinó que deixa la terra erma per futures replantacions. Però és que fa un mes es va trobar un exemplar de duc, una espècie de rapinyaire, abatut a perdigonades a la Vall d'Aro. I això per no parlar d'aquells que tenen per afició encendre foc a ple estiu. I parlant del tema, sabeu quin és el poble amb més incendis de l'estat espanyol? Doncs és Vilopriu, que en compta 32 en només 6 anys. En tots els tres casos, les motivacions són segurament ben diferents. Segons l'alcalde de Calonja, la intoxicació dels tamarius del passeig es podria deure a algun veí de plantes baixes, al que la copa de l'arbre li deu tapar la vista, que té a primera línia de mar. L'alcalde, de fet, deia: no deu veure prou mar, pobre. Mentre que en el cas dels focs de Vilopriu, per exemple, es parla de revenges personals. Sembla que atemptar contra un animal, un bosc, un riu, etcètera, etcètera, sigui un greuge menor, però al darrere, més enllà d'un acte vandàlic, s'hi amaga algú que no té respecte per res ni ningú més que per si mateix. Una persona que decideix carregar-se allò que ens pertany a tots i que alhora no és de ningú, senzillament algú que fa això no hi fa res aquí. I em temo que quan es parla de penes de fins a 2 anys de presó per delicte menor o per delicte medioambiental, no parlem d'una condemna encaminada a redimir, penedir o evitar futures accions d'aquestes, perquè poc o molt, en molts casos, segur que es creuen que actuen amb justícia, i això és un problema. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio, Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta puntualment la previsió del temps. Martí,
bon dia. Avui una jornada força tranquil·la, dominada per l'ambient assolellat. Serà cap a la tarda que apareixeran alguns núvols baixos o boires arran de mar. I les temperatures, que es mouren entre els 18 graus de màxima i els 7 de mínima. I demà divendres ens comença a entrar un sistema frontal amb el que augmentarà la nuvolositat i arribaran precipitacions cap al vespre i amb elles una baixada de les temperatures.
Doncs ara mateix a casa nostra hi tenim una temperatura compartida de 3 graus. A l'estudi d'aquest programa hi ha 3 graus positius, que són els mateixos que es troben a Torroella, a Montgrí, a Sant Feliu o Santa Cristina, a la Bisbal, a Monells, a Platja d'Aro o a Sant Feliu de Guíxols. 3 graus de temperatura, dèiem, per aquest dijous 2 de març del 2017. Comencem. I comencem, com sempre, amb el repàs de les notícies més pròximes. Resum informatiu que, com cada dia, ens porten en Toni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El nou passeig de Llafranc serà una realitat el proper mes de juny, Toni.
Bon dia. La remodelació del passeig de Llafranc avança a bon ritme i les obres segueixen el calendari previst. El govern municipal preveu que a finals de maig o principis de juny les obres estaran enllestides i es podrà inaugurar el passeig renovat. El cost és de gairebé 1,4 milions d'euros, finançats íntegrament per l'Ajuntament de Palafrugell.
El projecte destaca per conservar el màxim l'essència del nucli costaner, mantenint l'estètica i la tipologia de materials i vegetació del passeig actual, alterant al mínim l'atmosfera que té. D'altra banda, es milloren els aspectes de mobilitat, s'engrandeix l'espai destinat als vianants i es resolen problemes a la xarxa d'aigües, enllumenat i clavegueram. El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, destaca que era una intervenció necessària que suposarà un salt qualitatiu pel passeig.
És una intervenció integral que el que fa és donar un salt qualitatiu d'un espai que portava força temps amb necessitats d'intervenció. No serà un passeig que li canviarem de dalt a baix com un mitjó, sinó que el que fem és conservar els trets característics.
Amb aquesta remodelació, la circulació des de l'entrada del passeig fins a la plaça Promontori serà de sentit únic, amb una amplada inferior a l'actual. De la plaça fins al port es mantindrà el doble sentit per facilitar-ne el seu accés.
Són les 8 i gairebé 5 minuts. minuts canvien de lloc el senyal que alerta del radar a l'entrada nord de Llofriu.
Des d'aquesta setmana, el senyal lluminós que alerta del límit de velocitat de 50 km/h a Llofriu pels vehicles que viatgen en sentit sud ja està situat abans del radar. Recordem que s'havia generat polèmica perquè el senyal estava situat inicialment just després del radar que controla els vehicles que circulen cap a Palafrugell. Ara els conductors que circulen per la carretera C66 a l'entrada nord de Llofriu ja el veuran abans de passar pel control de velocitat.
L'Ajuntament de Palafrugell va instal·lar el senyal uns metres després del radar perquè la titularitat del tram de carretera prèvia a l'aparell són responsabilitat de la Generalitat. Per això el consistori va haver de demanar al Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Carreteres poder desplaçar el senyal lluminós. Des de la posada en funcionament del radar fins a finals de gener, el dispositiu ha cursat 6.818 denúncies, el triple que l'altre aparell situat a l'accés sud de Llofriu per als vehicles que circulen en direcció a la Bisbal.
El Mobile World Congress reconeix l'escola Els Estanys de Platja d'Aro.
Els Estanys ha quedat en segona posició en els guardons Mobile Learning Awards del programa M-Schools, en la modalitat d'escoles innovadores en l'aplicació de tecnologies digitals. El reconeixement l'ha rebut per la seva proposta de robòtica educativa.
L'M-Schools és un programa de suport a la integració de les tecnologies mòbils a l'aula, impulsat per el Mobile World Capital Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. La proposta de robòtica i programació de l'escola Els Estanys parteix de la idea que programar és una part essencial de l'alfabetització i que la robòtica aporta transversalitat al procés educatiu. Per això s'han integrat al currículum de matemàtiques, medi i llengua i en les àrees de coneixement tecnològic.
Són les 8 del matí, 6 minuts. Ho explicàvem al començament d'aquest programa. L'Ajuntament de Calonja detecta que han enverinat alguns tamarius del passeig de Sant Antoni amb lleixiu o productes abrasius. Per això, el consistori ha obert una investigació per trobar-ne els responsables. El govern lamenta que aquest acte vandàlic perquè havia fet una inversió per millorar l'arbrat dels passeigs. Els tamarius del passeig de Sant Antoni han anat substituint els pins per la seva capacitat de fer ombra. Ja el 2006, l'Ajuntament va començar a plantar una trentena de palmeres a la platja per generar espais públics atractius amb grans zones d'ombra. Són les 8 del matí i 7 minuts.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Begú s'adhereix a la xarxa local Sidmunt Girona.
El darrer ple municipal de Begú ha donat llum verda a l'adhesió a la xarxa local del Sistema d'Informació Territorial Municipal Girona. Aquesta xarxa té per objectiu posar a l'abast dels ajuntaments i els ens locals el Sidmunt, que és una eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal.
Aquest sistema permet la integració de la informació cartogràfica disponible amb la informació pròpia de les corporacions locals, independentment del model de dades o del sistema de gestió de cada ens local. El sistema és gestionat des de l'àrea de promoció econòmica d'IPLAP de la Diputació.
I acabem amb el repàs informatiu. Palamós posa en marxa els bucs d'assaig destinats als grups musicals joves del municipi.
Es tracta de dues sales insonoritzades d'uns 20 metres quadrats cadascuna, ubicades a les instal·lacions del Centre Cívic Aula d'Aprenentatge, l'antiga Escola Vilaromà. Les han adequat acústicament i una d'elles està equipada amb instruments i aparells musicals. Els gestiona l'àrea de joventut del consistori.
Amb aquests bucs es dota als grups musicals joves de Palamós d'uns locals d'assaig amb òptimes condicions. Al mateix temps es pretén fomentar la creació de noves bandes musicals palamosines i l'intercanvi entre formacions locals. Els grups de la vila que vulguin utilitzar aquest equipament han de tramitar-ho al punt jove de Palamós. Els bucs es poden fer servir de dilluns a divendres de 9 del matí a 10 del vespre i els caps de setmana o festius de 10 a 10.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 8 minuts de les 8 del matí. I el resum informatiu del dia segueix avançant al Supermatí. Perquè tenim més coses per explicar, volem posar-vos al dia de tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món, i ho fem aquesta setmana amb en David Ferreño.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Tres olotins guanyen el premi més prestigiós del món en l'àmbit de l'arquitectura. David, bon dia.
Així ho celebraven els membres de l'estudi RCR d'Olot quan han sabut que guanyaven el premi Pritzker, el guardó més cobejat del món de l'arquitectura. L'estudi el formen Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. El jurat considera que la seva fita demostra un compromís total amb els espais de creació i una autèntica harmonia, diuen, amb el context on se situen els edificis. El premi coincideix en l'any que aquest estudi, d'Olot, celebra els 25 anys de trajectòria.
I segueix el judici del cas Palau amb Millet i Montull al banc dels acusats.
Després de 8 anys d'investigacions, ahir arrencava a l'Audiència de Barcelona el judici per l'espoli del Palau de la Música. Fèlix Millet i Jordi Montull s'asseuen al banc dels acusats al costat de l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, acusat d'utilitzar el Palau per cobrir comissions milionàries destinades a finançar el partit. Aquesta primera sessió del judici s'ha centrat només en qüestions prèvies. Els acusats, com Millet i Montull, no declararan fins al proper dimecres 8 de març.
A més, Jordi Montull, quan va sortir, va dir que la setmana que ve, va dir, serà divertida, en referència a aquest presumpte pacte que estaria fent amb la Fiscalia per tal d'incriminar Convergència a canvi que es deixés fora de la causa la seva filla, o que no entrés, millor dit, a la presó la seva filla. En qualsevol cas, la frase va ser aquesta: la setmana que ve serà divertida. Doncs a veure si ens divertim gaire. Jo no hi trobo res de divertit en tots aquests assumptes. Són les 8 i 10, continuem els jutjats. El jutge reobre el cas de la Caixa B del PP.
El jutge José de la Mata ha decidit reobrir el cas dels papers de Bárcenas, la suposada Caixa B del Partit Popular. Així ho demanava tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular. Amb aquesta decisió hauran de tornar a declarar el cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, i els dos empresaris que van assegurar que Correa els havia aconseguit contractes per al PP, Alfonso García Pozuelo i Plácido Vázquez Diéguez. A principis de mes, la Fiscalia Anticorrupció va demanar reobrir el cas després que Francisco Correa confessés en un altre judici, el de la trama Gürtel, que cobrava comissions per adjudicacions.
Són les 8 del matí, 11 minuts. Arxivada la causa contra l'alcaldessa de Berga per no despenjar l'estelada.
El jutjat de Berga ha arxivat la causa contra l'alcaldessa de la ciutat, Montserrat Venturós, que estava acusada de dos delictes electorals per no haver despenjat l'estelada durant la campanya electoral del passat 27 de setembre i les eleccions espanyoles del 20 de desembre. La Junta Electoral va instar a l'Ajuntament a treure l'estelada del balcó, basant-se en un article que prohibeix fer actes de propaganda per captar vots. És precisament per aquest fet que el jutge considera que no pot tirar endavant el procediment judicial. Interpreta que l'estelada no és un símbol destinat a recollir vots per una candidatura concreta, sinó que representa una orientació política.
Les 8 i 12, el Parlament demana que Sáenz de Santamaría comparegui per l'Operació Catalunya.
La Comissió d'Afers Institucionals del Parlament demana la compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, perquè doni explicacions per la guerra bruta contra polítics independentistes. A més, el Parlament també ha sol·licitat que compareguin el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, i el delegat del govern a Catalunya, Enric Mig.
François Fillon declararà davant la justícia per l'afer dels sous ficticis.
El candidat de la dreta francesa està imputat pel cas dels suposats sous ficticis de la seva dona i dos fills. Ho va anunciar ahir en una compareixença de premsa.
J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma...
François Fillon qualificava la seva situació com un assassinat polític sense precedents. Fins fa unes setmanes era el favorit en les enquestes a les eleccions presidencials, però els últims sondejos pronostiquen que no arribaria ni a la segona volta.
I acabem vaga d'estudiants per reclamar una rebaixa de les taxes universitàries.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat per avui una jornada de vaga a les universitats del país. Volen exigir que es compleixi la moció del Parlament que demanava una rebaixa de les taxes del 30%. Ahir ja van fer vaga els estudiants de la Universitat Autònoma, amb un seguiment elevat, segons el sindicat i la mateixa universitat.
Gràcies, David Parreño. Són les 8 del matí i 13 minuts. Recordeu, com sempre, que totes aquestes notícies les podeu trobar publicades i actualitzades degudament a través del portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 14. Anem a l'agenda. L'agenda del dia la repassem aquesta setmana amb en Martí Seguer i comencem per dues presentacions d'un documental i d'un llibre a Palafrugell, Martí.
Avui es fan dos actes a Palafrugell. Per una banda es presenta el llibre Alegra'm la vida de Guillem Terribas a les 7 del vespre a la Biblioteca Municipal. El llibre serà presentat pel president del Cineclub Garbí, Àlex Cebollero. I per l'altra banda, al Centre Municipal d'Educació es presenta el documental Escola en Trànsit a 8:15 del vespre. El treball està elaborat al camp de refugiats de Cherso, a Grècia, i està complementat per un conte.
Primers actes pel Dia Internacional de la Dona.
A Torroella aquest divendres inauguren l'exposició Dones de Ciència a la Capella de Sant Antoni per posar el valor de les dones científiques. Mentre que a la Bisbal organitzen una xerrada sobre diversitat sexual i familiar a 9:15 del vespre al Mundial. I aquest diumenge al migdia, el passeig Marimon Espré de la Bisbal serà el lloc escollit per pintar un mural reivindicatiu per la diversitat sexual.
És 9:15, a la Bisbal, a Torroella, hi ha també una obra de teatre amateur.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, l'associació de teatre Medes Montgrí ens porta l'obra Bluff, de Marc Viladuc, al cine petit de Torroella. Es tracta d'una producció del Cercle de Catòlics de Banyoles i Comarca sota la direcció de Jordi Angelats.
9:01, esteu escoltant el Supermatí. I anem amb el temps pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui ens el porta l'escriptora Rosa Regàs.
El 24 de febrer d'aquest any es recordarà pel pas que s'ha donat per obrir nous camins on recuperar la nostra memòria històrica, sobretot després del menyspreu amb què ha sigut considerada pels governs dels darrers anys i pel poc cas que n'han fet de la llei molts alcaldes de tot el territori espanyol i de les forces i institucions que tenen el deure de fer-la complir. Va ser el 24 de febrer a Madrid, on l'Ajuntament de Pamplona va fer la presentació pública de la seva querella, que interposarà davant del jutjat de la ciutat de Pamplona perquè s'investiguin els crims comesos contra la humanitat durant la guerra i la dictadura franquista, un període en el que només allà foren assassinades 306 persones. A l'acte també es va presentar la Red de Ciudades per la Justícia i la Memòria, que s'ha creat per impulsar les querelles contra els crims del franquisme i reclamar justícia per les víctimes tan oblidades al nostre país. Precisament nosaltres no hauríem d'oblidar mai el que ha passat al nostre país, perquè després de Camboya, el que consta amb més desapareguts en la guerra. Som 115.000, només els confirmats en investigacions prèvies, i que després de tants anys de democràcia encara no s'ha aclarit la veritat sobre el que va passar a totes aquelles persones desaparegudes. Per una vida democràtica sana, sense oblit ni mentides, és imprescindible acabar amb la impunitat dels assassins, estiguin vius o ja s'hagin mort, i retornar la dignitat a les víctimes recuperant la memòria i tornant la història a l'àmbit de la veritat. I que en aquest objectiu hi col·laborin totes les institucions de l'Estat, inclosos els governs, fins ara tan allunyats del que és fonamental per la democràcia consolidada. No val a dir que és hora d'oblidar. Deia Kapuscinski que un país que ha viscut tants anys en dictadures com Espanya necessita 100 anys per tornar a la normalitat. I més després d'un període ignominiós ple d'episodis delictius, assassinats, empresonaments, tortures, treballs forçats i exilis que ni s'han reconegut ni s'han aclarit. La llei de la memòria històrica no demana venjança, sinó justícia, dignitat per les víctimes i pels ciutadans un passat que no es fonamenti en l'oblit i la mentida. Un país sense passat o amb un passat manipulat acaba en un present fals, minat per la corrupció econòmica, moral i contra la justícia, la igualtat i la llibertat. Això ja ho sabem. Recuperem, doncs, el nostre passat i que les nostres ciutats empordaneses entrin en aquesta red. Si tenim passat, tindrem la possibilitat de construir un present millor i el futur estarà en les nostres mans i no en les dels depredadors, que són realment els amos de la societat en països sense memòria i sense protesta.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
És un quart i 5 minuts de 9 del matí. A aquesta hora volem parlar amb el president de la Diputació de Girona, el senyor Pere Vila. Senyor Vila, bon dia. Sí, senyor Pere Vila, bon dia. El tenim al telèfon, però no sabem si ens està escoltant, senyor Vila. Ara solucionem. Bé, sembla que tenim algun problema tècnic. No sé si em sent ara el senyor Vila. Doncs ho lamento molt, però no podrem fer aquesta entrevista per una qüestió estrictament tècnica. Haurem de deixar-ho aquí, haurem de recuperar l'entrevista en algun altre moment. Passen 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Ara sembla que sí que hem solucionat aquest assumpte d'estrictament tècnic. Teníem, senyor Vila, bon dia.
Hola, bon dia.
La tècnica ens juga males passades a vegades, eh?
Cap problema, mentre se solucioni, cap problema.
Telefonia mòbil, en fi, en definitiva, dèiem, falten 5 minuts perquè siguin 8:15 i parlem avui amb el president de la Diputació de Girona sobre diferents aspectes de l'actualitat que afecten aquest organisme al respecte de la nostra comarca. Abans, però, fem una petita radiografia del tema amb en Martí Seguer. Martí.
En l'últim ple de la Diputació de Girona es van aprovar diverses qüestions que afecten el Baix Empordà. Són el conveni per millorar un tram de la carretera de Tamariu o el projecte per instal·lar un dipòsit d'aigua per intervenir en cas d'incendi forestal. La Diputació també va instar les elèctriques a posar fi a les pràctiques abusives i a invertir per la millora del servei.
Senyor Vila, aquest tram de carretera que va cap a Tamariu era reclamat feia temps per l'Ajuntament de Palafrugell.
Sí, era reclamat i, malauradament, com molts altres trams de carretera que tenim a diverses comarques de Girona, doncs no s'ha pogut atendre fins ara per una qüestió pressupostària i això doncs és un dels hàndicaps que tenim. Hem d'explicar doncs que la nostra xarxa viària era una xarxa viària que hi havia 3 vegades més pressupost fa uns anys enrere i que malauradament es va tenir que reduir. Això va fer doncs que es prioritzessin inversions que feia temps que estaven compromeses, però que també tenim una despesa anual de manteniments. Això va dificultar molt doncs poder seguir el calendari que teníem d'actuacions immediates. Malauradament no es va poder atendre en el seu moment, però ara començarem i jo crec que és una bona notícia doncs anar regularitzant aquest calendari de compromisos que teníem.
Aquest acord amb l'Ajuntament de Palafrugell inclou la posada al dia, el condicionament d'aquest tram de carretera. Quina és la previsió per fer-ho?
Doncs la previsió versa amb la voluntat doncs de que ens hi posem ja. La idea és tenir-ho com més aviat possible, tinguent en compte que és un emplaçament molt transitat a partir de segurament el mes de juny, i la qual cosa fa que haguem de fer-ho el més ràpid possible. Sempre ho poso en condicionants tècnics. Una cosa és la voluntat i una altra és l'operativitat. Si no fos el cas de poder començar abans d'aquesta temporada estiuenca, ho faríem després, però en tot cas la voluntat nostra és començar com més aviat possible.
Perfecte. Senyor Vila, hi ha també un acord per instal·lar un dipòsit d'aigua per intervenir en cas d'incendi forestal. Això passa a Calonge. També al respecte d'això li pregunto pels terminis a les portes d'iniciar la temporada d'estiu.
Sí, aquí potser no anirà doncs tot lo ràpid que voldríem, no per res concret, perquè l'operativitat de l'obra doncs no és tan complexa, però sí que és veritat doncs que s'han d'acabar de perfilar els serrells, però intentarem també fer-ho amb el breu temps possible. Malauradament, a vegades les voluntats no casen amb el que és el propi calendari, que és capritxós en aquests casos, però intentarem també fer-ho el més ràpid possible. Jo, permetem que sigui molt clar, si una cosa he après d'aquests anys de l'administració és que marcar dates que a vegades no es poden complir doncs m'ho estalvio, no? Perquè hi ha molts de condicionants que fan que a vegades sigui impossible complir-ho i per tant vull ser prudent i dir que ho farem el més aviat possible, en el ben entès que una vegada aprovat pel ple de la Diputació i que els nostres tècnics ja hi comencen a treballar, són ràpides les actuacions, però no et puc marcar un mes o una setmana concreta perquè segurament l'erraria i prefereixo no fer-ho.
Bé, i en qualsevol cas vostè em diu que probablement no estiguin llestos, diguem-ne, per la temporada d'estiu, però...
No ho estic dient en aquests termes. Estic dient que intentarem que així sigui, però que no està ja a les meves mans. La complexitat tècnica ja no forma part de lo que seria la prioritat política i aquí s'ha de veure els condicionants que hi ha i tot plegat per acabar-ho de lligar i tenir-ho abans. Jo vull centrar-ho en això, que si a vegades et proposes tenir-ho el mes de maig i no ho tens, doncs bé, jo crec que a la gent se li ha d'explicar les coses tal com són. I construir aquests pous tampoc es fa d'avui per demà.
No, està clar. De què dependria això que pogués anar més ràpid o més lent?
No, depèn doncs dels papers darrers que s'assignin, depèn de les intervencions dels tècnics, depèn de les valoracions, depèn de l'empresa que ho farà, depèn d'aquests condicionants. Sempre quan fem obres sabem que difícilment es compleixen el detall, els terminis, i això fa doncs que insisteixo en no posar una data en concret.
Fa uns mesos coneixíem també que la Diputació havia presentat fins a 5 projectes per impulsar el territori a la convocatòria dels fons FEDER de la Generalitat, que en total sumaven 23 milions i mig d'euros. La resolució d'aquestes ajudes es preveia que arribés ara aquesta època. No sé si tenen algun coneixement al respecte.
Nosaltres vàrem presentar la setmana passada amb la consellera Borràs el que feia referència a les ajudes de l'ES4 i així del Fons FEDER, que diversos municipis del Baix Empordà, com molts altres, en varen sortir beneficiats. Ara no et sabria dir ben bé quins són, però sí que n'hi han, perquè es van presentar conjuntament amb la Diputació, i la veritat que finalment es va arribar a un acord que a prop de 13 milions d'euros serà la xifra global que entre totes les administracions posarem sobre la taula perquè hi hagi acció de govern en diferents municipis. Ara ens falta el que fa referència als POC-TEFA, que sembla ser que sortiran en els propers mesos, i aquí també hi ha municipis del Baix Empordà i d'altres comarques de la nostra demarcació, que esperem que també tinguin una bona resposta.
Entre aquests projectes n'hi ha algun que afecta l'àmbit de la gestió de l'aigua als municipis del Baix Ter, suposadament per fer-ne un ús més racional de l'aigua, i també en aquest terreny de l'aigua, deixi'm que li pregunti pel Consorci de la Costa Brava, i és que la CUP reclama que la Diputació reformi ja el Consorci. No sé si es contempla aquesta reforma en profunditat que reclama la formació d'en Lluc Salelles.
Bé, jo no m'he informat encara i no he llegit què vol dir aquesta reforma que ells proposen. En tot cas, nosaltres vàrem explicar, i ho va fer el seu president, el senyor Páramo, doncs que farem convocatòria de més places, farem una plaça de gerent, i per tant hi haurà una bona posada a punt del que creiem que ha de ser el Consorci. No hem de perdre de vista que ha crescut molt per lo que fa referència al seu pressupost, també a les seves prestacions. Els ajuntaments estan molt contents del servei, i això fa doncs que creiem que hem de fer un pas endavant. Si aquesta reforma que proposa la CUP en aquesta línia, doncs ja s'està fent.
Va ser en aquest mateix programa que el senyor Páramo deia que per tal de evitar les irregularitats que, segons ell, són de tipus administratiu, que havien aparegut arran de les auditories que s'havien fet al Consorci, deia, el senyor Páramo va dir en aquest mateix programa que per evitar aquest problema calia doblar la plantilla, l'estructura del Consorci, i va dir fins i tot que ell es plantejava deixar-ho si no es produïa això, perquè com que no es podia garantir el 100% al servei, deia que es plantejaria deixar-ho. No sé si han parlat d'aquest aspecte en tant que òrgan que forma part d'aquest consorci.
Evidentment que n'hem parlat, i en aquesta línia explico doncs que fem un canvi de gerència i que doblem la plantilla actual. Hi ha 4 treballadors, convocarem 4 places en els propers mesos. Per tant, ja s'estarà recollint les peticions que va fer el seu president.
Per tant, em confirma que es doble aquesta estructura de la plantilla de gestió.
Es doble per als treballadors que hi ha actualment. És evident que el senyor Páramo va manifestar que en farien falta encara més, però bé, això ja vindrà pas a pas. En tot un any és difícil complir les expectatives, intentarem fer-ho més temps, però la idea versa'n que hi hagi doncs més estructura, perquè creiem que és necessària.
Escolti, avui el tenim aquí i tot i que he d'admetre que no ens ha costat massa tancar l'entrevista, per tant li agraeixo la predisposició a parlar amb nosaltres. Deia, tot i que el tenim aquí, sovint ens costa parlar amb responsables màxims d'institucions com la Diputació, i avui que el tenim voldria plantejar-li aquest debat que de manera recurrent va apareguent sobre la necessitat de mantenir o no les diputacions provincials a l'Estat espanyol.
Jo formo part d'un partit que ha dit molt clar que les diputacions, si Catalunya assoleix la plena sobirania, han de ser vegueries, i en aquest sentit creiem, i en la possible reforma que pugui haver-hi de lo que fa referència a les competències de les administracions de Catalunya, està contemplat com a tal. Per tant, es reforça el paper de les diputacions transformades en vegueries. i jo sóc dels que opino que els consells comarcals també han de coexistir, segurament amb una racionalització de competències i que tinguem molt clar què fa cadascú, però en tot cas jo crec que la feina que s'està fent des de la Diputació és molt necessària, principalment per als municipis més petits. Ara estem en un moment de dificultats que són ja conegudes per part de tothom amb el que fa referència a la Generalitat i a les possibles ajudes i inversions que es poden fer als municipis, i en aquest sentit la Diputació és de les poques administracions que ajuda, la qual cosa fa que el seu paper sigui rellevant.
El pressupost que gestiona la Diputació és de 115, sí, 100, gairebé 116 milions d'euros. De tots aquí, com es reparteix tota aquesta partida pressupostària? Es decideix a partir de projectes, es decideix a partir de territoris? Quin és el criteri?
No, nosaltres tenim unes competències que venen de molts i molts i molts i molts anys enrere, però és evident que amb l'arribada de la democràcia s'han assolit diferents responsabilitats. Nosaltres tenim competències en el que fa referència a les ajudes directes als municipis, als consells comarcals, associacions, clubs, patronats, fundacions. Tenim un esvertebrador importantíssim que és el món del turisme, de la cultura, pel que fa referència a la xarxa viària, a les nostres carreteres. Tenim una agenda importantíssima pel que fa referència també a la recuperació del patrimoni, per descomptat tenim organismes que vetllen doncs, tant per la recaptació com per la salut, com per la música, com és el Conservatori, com és Semega, que la tenim aquí a casa vostra. Per tant, tenim molts organismes que depenen directament de la Diputació, altres depenen indirectament, i la nostra feina està molt, molt pautada pel que fa referència a les seves competències.
Senyor Pere Vila, gràcies per atendre la nostra trucada. Lamentem les molèsties inicials amb aquesta incidència tècnica que teníem a l'estudi, però insisteixo, li agraïm que tingui la nostra trucada i això, que tingui molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Passen 6 minuts de 8:45, seguim al Supermatí de Ràdio Capital d'Empordà.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, my will will be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see. Immersed in sin is all we have to give these visions.
Masi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Em sents bé, eh?
I tant, perfecte.
Hem tingut una entrevista accidentada amb el president de la Diputació de Girona que vaja, no ens sentia de cap de les maneres.
Oh, no, no, doncs jo, genial.
Em sents bé, eh? Ai.
Sí, home, tractant seu polític potser li has preguntat coses que no volia sentir a vegades.
No, 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 calla, no? Calla, que sí, sí, no, és que no li podia dir ni bon dia.
Carai, escolta'm.
És allò que dius, bon dia, diu, què corrupció ni què corrupció? No, home, no. No, no, pobre.
No, no.
Estem fent broma, estem fent broma, eh?
Home, ja, per suposat.
L'Ignasi Herbat és el director del programa Ningú no és perfecte, que matem aquest vespre a Ràdio Capital a partir de les 10 de la nit, i amb ell volem parlar primer d'entrada de què escoltarem en l'edició d'avui del programa, Ignasi. Parlarem del fiasco dels Òscar o no?
Home, i tant, avui és el tema estrella. El tema estrella són els Oscars, no només el fiasco del final, que per altra banda, per mi ha estat un dels moments més divertits de la història dels Oscars. Jo poques vegades ric molt amb els Oscars i en aquesta ocasió he de confessar que em tronxava.
Jo quan passen aquestes coses penso, tampoc n'hi ha per tant, no? És una putada, perquè ho és, sobretot pels que perden, o sigui, pels que queden avall. Però sí. Jo què sé, vull dir que s'està liant aquí, no? I PricewaterhouseCoopers demanant disculpes i la gent qüestionant la continuïtat d'aquesta consultora. Sí, de debò? No?
Home, va ser un sobre que es va traspaparar.
Sí, això. Però vull dir que això el Pepe en té cada dia, de sobres d'aquests, i no passa res.
I tant, no passa res. S'exagerat una mica. No?
Algun dia ens cantaran la canya, també t'he de dir. Estem aquí amb total tranquil·litat, però algun dia rebrem.
Bueno, és igual, encantats. Però per altra banda, escolta,
jo sóc la cinquena autoritat del país, eh? Segons en, Dani Cortés, un de l'equip, diu, hòstia, ja està el president de la Generalitat, la presidenta del Parlament, el delegat del govern, el president del Barça i jo. Això m'ho diu el Cortés, el cabró, i em diu, no, és que ets la cinquena autoritat del país. Vull dir que, no, clar, cuidado, imagina't.
No, de totes maneres, a veure... A banda d'això, a banda del fiasco final, que per mi va ser un gran moment, jo què sé, va semblar el crac del Joel Joan, no? Aquest punt de tothom que està fent, tothom està fent el ridícul, ningú sap on ficar-se.
Sí, és veritat, no havia pensat en aquesta comparativa, tens raó.
Sí, sí, és un moment crac total aquell, no? Sobretot per part de Warren Beatty, amb la fama doncs, que ha arribat a tenir aquest home, bueno, que s'ha emportat mig Hollywood, ha passat pel seu llit.
Sí, no?
Ara ja suposo que no, però perquè és pobre.
Bueno, sí.
Però ningú parla de Faye Dunaway, que és qui realment la va cagar. O sigui,
ningú parla, perdó?
De Faye Dunaway, que és qui realment la va cagar.
Bueno, a veure, la va cagar el tio que li va donar el sobre malament.
Bueno, sí, però a veure, quan tu ja veus millor actriu La La Land, dius, ei, para, a veure, aquí pregunto.
Ja.
Bueno, no sé, també els nervis del directe tot plegat, suposo que...
Sí, exacte, t'hi has de trobar, eh? Amb 200 milions de persones veient-te i tot plegat.
Sí, de totes maneres, jo crec que es va resoldre bueno, bastant bé per part de tothom, sobretot per part del presentador, el Jimmy Kimmel, que va estar, per altra banda, sensacional durant tota la cerimònia. Per mi aquest senyor que presenti cada any, ja t'ho dic.
Sí, bueno, jo és que només vaig veure el seu monòleg i l'actuació d'en Justin Bieber, és que em semblen tan avorrides les gales aquestes que...
Timberlake, no et confonis.
Ai,
eh?
Justin Timberlake, sí, perdó. Sí.
No, hi ha un abisme entre un i l'altre.
Sí, bueno, sí.
Jo crec que sí.
Bueno, no sé, Justin Timberlake, imagina't el també a l'edat que té ara Justin Bieber, eh? Quan cantava amb la banda aquella NSYNC,
sí,
que era
una
basura, i bueno, ara perquè ens cau bé, i perquè el tio va invertir a startups d'aquestes, i a Facebook, i a Napster, i tot això, però que, que jo que sé, saps? Que Justin Bieber, pues, no sé, ja veurem d'aquí 10 anys. Qualsevol cas. Bueno, escolta, va, que em distreus. Després t'he de demanar la pressa, cony.
No, és que tampoc hi ha gaires estrenes, eh? Vull dir, jo diria aquesta setmana pràcticament d'una estrena, ja t'ho dic. Si vols, te'n comentaré alguna més, però vull dir que...
No, jo sé, podem parlar del temps. Vols que foti la previsió del temps? I així avanço feina.
Home, no cal, va.
Va, escolta, aquest vespre, sí. Ningú no és perfecte. Oscars i què més?
Doncs Oscars i comentarem també Trainspotting, que es va estrenar la setmana passada.
Què tal?
Una mica d'aquesta pel·lícula. Bé, o sigui, ha rebut bastants pals de la crítica.
Sí.
Ho entenc, perquè els ha rebut. Però, per altra banda, és una pel·lícula que a mi m'ha entretingut i m'ho he passat molt bé durant dues hores. A més, el Danny Boyle és un tio que en sap molt de cinema.
I encara que no t'expliqui massa res la pel·lícula i que es repeteixi bastant respecte a la primera, té un domini de la direcció, de lo visual, de, no sé, que et deixa captivat, meravellant, no? D'algunes de les imatges que estàs veient. Aleshores, bé, sempre ve de gust veure aquests actors i...
Potser ens podríem dir que recomanem la pel·lícula, però sense tenir el xip de la primera, no?
Exacte, a veure, o el xip de la primera, diguéssim, que està constantment present en aquesta pel·lícula perquè és excessivament nostàlgica. Durant tota l'estona és una mirada al passat i només repeteix escenes o reinterpreta escenes de la primera pel·lícula, sinó que veiem moments de la primera pel·lícula integrar-se en aquesta. Bueno, no sé, ja t'he dit que és una pel·li molt, molt, molt nostàlgica, no?
Molt bé, Trainspotting 2. Alguna cosa més per parlar aquest vespre?
No, ja està, amb això pràcticament ho farem tot, eh? I estrenes i tot plegat, però ara ja t'ho comento, les estrenes.
Molt bé, doncs va, que són 3:15. Anem a les estrenes d'aquest cap de setmana.
Doncs mira, jo ja t'he dit, hi ha una estrena que pràcticament ho agafarà tot, que és Logan, la tercera part de l'Obesno, i diu que serà ell l'última vegada que Hugh Jackman interpreta el personatge després de 17 anys. Que Déu-n'hi-do.
Sí, eh?
17 anys interpretant el mateix personatge. I jo t'ho dic, per mi si podia estar 17 anys més, perquè a mi m'agrada molt el Hugh Jackman, ja no només com fa de la vez, sinó com fa una mica de tot.
Sí.
I aquest personatge, clar, hem de recordar que aquella pel·lícula, la primera vegada que la va interpretar era l'any 2000, que això de les pel·lícules de superherois era com una cosa, vaja, no diré estranya, però una cosa que no existia, que l'estudi va posar 4 calés amb la intenció d'estrenar això ràpid que passi i ja està, i va ser un èxit aclaparador, i a partir d'aquí diguem-li que la resta és història, no? Tot el que va venir després.
17 anys després encara segueix fotent pel·lícules de la saga.
Sí, sí, i no només ells, sinó que es van afegir els Spider-Man, llavors Marvel, bueno, etcètera, no? DC, aquí tothom ha fet una mica de tot a partir d'aquest moment, vull dir que no deixa de ser un cert final d'etapa el fet que Hugh Jackman deixi aquest personatge, que és una simbiosi brutal entre personatge i actor, comparable potser a Robert Downey Jr. o Iron Man, no? Que també és allò que... No trobaries algun actor, que ja sabem que acabarà passant, no? Que interpreti el personatge una altra vegada, però és que ara mateix és com una mica impensable que un altre actor pugui fer, no? Ja sabem què passarà, perquè passarà, Hollywood és així, però costa, no?, de pensar. I aquesta pel·lícula va al seu rotllo, és a dir, no intenta ser cap continuació de res, ni està lligada amb res, és una pel·lícula completament independent, fora de continuïtat, diguéssim, de la resta, tant de les que ha fet ell de l'Obesno com de les d'X-Men, i ens presenta a un l'Obesno que està en un món post-apocalíptic, futur, bueno, l'any 2029, crec que està ambientada. Els mutants no hi són, i l'únic que queda és ell i el professor Charles Xavier, que aquí torna el Patrick Stewart altra vegada a interpretar el personatge, que ja està molt gran, té cap a 90 anys i tot això. Intenta ser un western actual o futurista, post-apocalíptic, perquè tot és de la fotografia, és així tot molt, molt, molt de western, a més tenim aquí música de Johnny Cash, no?, per donar-li una mica aquest to. I veurem en aquest món com l'Obesno troba una nena que té coses en comú amb ell. I hauran d'esbrinar d'on surt aquesta nena i, evidentment, lluitar amb uns quants enemics. Aquesta és una pel·lícula d'aquestes que dius, home, pel·li de superherois i tal, entre cometes, de superherois en aquest cas, perquè t'he dit, s'assembla més un western, han volgut assimilar-lo bastant a Simperdon, i aquí el Hugh Jackman és una mena de Clint Eastwood, per entendre'ns. Vull dir, li han volgut donar aquest to a la pel·lícula. I és bastant violenta, és a dir, veurem violència bastant dura. El personatge sempre en els còmics s'havia manifestat molt violent, en cinema tot això s'havia suavitzat o s'havia tret, i en aquest cas han volgut ser fidels, ja que s'acomiadava el personatge, l'actor, com a mínim, i veurem tota la violència inherent al personatge que no hem vist fins ara, no?
Molt bé. L'Obesno, com es diu la pel·lícula?
Logan.
Logan, això, que no el recordava. Molt bé, dius que no hi ha més estrenes, ja?
Sí, home, si n'hi ha alguna més.
Ah.
Per cert, a la pel·lícula, com una curiositat, i abans de que això pogués arribar a ser veritat, com que passa en el futur, es van inventar un mur entre els Estats Units i la frontera de Mèxic.
Bueno, a veure, el mur aquest ja hi és, vull dir, ja fa temps que existeix.
Bueno, però no com a pensar-lo Donald Trump.
Bueno, a veure, el que fa Donald Trump és ampliar-lo, és allargar-lo més, sí. Perquè aquest mur, si no recordo malament, ja és de l'era Clinton. L'Obama el va allargar encara més i Trump, Trump perquè és un gilipolles, però sí, home. Però vaja.
Sí, sí.
Tu, va, tenim un minut i mig. Vinga. Què més tenim?
Minut i mig. Doncs, a veure, perquè hi ha pel·lícules bastant secundàries. Mira, per exemple, s'estrena El Viajante, que és aquesta pel·lícula que ha guanyat l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa als Oscars, que és aquest director que va fer Plantón pel tema Trump, que no va anar, sí. I va guanyar el premi, no? I és una pel·lícula iraní, és una història estranya, no? És una parella que marxa del seu pis perquè li estan fent reformes i aleshores es muden en un altre lloc i allà la dona serà assaltada, no? Hi haurà com... Bueno, no explico més perquè és una història així que vol sorprendre l'espectador, una mica truculenta i de suspens i a veure què està parat, què passarà.
Cinema iranià, no? Hòstia.
Sí, ja dic que... últimament el cinema iranià també hem de dir que ja no és tant com abans, no? Allò de A través de los olivos, dues hores de pel·lícula que no passa absolutament res. Vull dir que intenten donar una mica de ritme, però bueno, ja veurem. Aquesta, de totes maneres, ha guanyat l'Òscar a la millor pel·lícula estranya. Tant, alguna cosa té aquesta pel·lícula, eh?
Recomanació d'un últim títol, perquè ens queden 30 segons.
Doncs, per exemple, un últim títol, El guardián invisible, que és un thriller espanyol protagonitzat per la Marta Tura, que és una inspectora que investiga un assassinat d'un adolescent en un poble de Navarra, que és un lloc on doncs, hi ha moltes supersticions, bruixeria, etc. No? És un thriller d'aquests a l'espanyola que n'han vist uns quants últimament que s'han estrenat.
El guardián invisible. Ignasi, gràcies.
Doncs fins aquí.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, fins la setmana que ve.
Em sap greu perquè no hem parlat de l'espectacle aquest d'Urbeses que el vaig anar a veure ahir. I...
Home, és sensacional, eh?
Molt, molt. No en podem parlar més perquè anem a l'informatiu, però la setmana que ve ho comentem.
La setmana que ve ho comentem. Sí, que la gent no el vagi a veure aquesta setmana, eh?
Ombres i maduixes, es diu.
Imprescindible.
Adéu, Ignasi.
Adéu, que vagi bé.
Són gairebé les 9 del matí, anem amb el resum informatiu del dia amb en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El nou passeig de Llafranc serà una realitat el mes de juny d'aquest any.
Bon dia. La remodelació del passeig de Llafranc avança a bon ritme i les obres segueixen el calendari previst. El govern municipal preveu que a finals de maig o principis de juny les obres estaran enllestides i es podrà inaugurar el passeig renovat. El cost és de gairebé 1,4 milions d'euros finançats íntegrament per l'Ajuntament de Palafrugell.
El projecte destaca per conservar al màxim l'essència del nucli costaner mantenint l'estètica i la tipologia de materials i vegetació del passeig actual, alterant al mínim l'atmosfera que té. D'altra banda, es milloren els aspectes de mobilitat, s'engrandeix l'espai destinat als vianants i es resolen problemes a la xarxa d'aigües, enllumenat i clavegueram. El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, destaca que era una intervenció necessària que suposarà un salt qualitatiu pel passeig.
És una intervenció integral que el que fa és donar un salt qualitatiu d'un espai que portava força temps amb necessitats d'intervenció. No serà un passeig que li canviarem de dalt a baix com un mitjó, sinó que el que fem és conservar els trets característics.
Amb aquesta remodelació, la circulació des de l'entrada del passeig fins a la plaça Promontori serà de sentit únic, amb una amplada inferior a l'actual. De la plaça fins al port es mantindrà el doble sentit per facilitar-ne el seu accés.
Seguim, canvien de lloc el senyal que alerta el del radar a l'entrada nord de Llofriu.
Des d'aquesta setmana el senyal lluminós que alerta del límit de velocitat de 50 km/h a Llofriu pels vehicles que viatgen en sentit sud ja està situat abans del radar. Recordem que s'havia generat polèmica perquè el senyal estava situat inicialment just després del radar que controla els vehicles que circulen cap a Palafrugell. Ara els conductors que circulen per la carretera C66 a l'entrada nord de Llofriu ja el veuran abans de passar pel control de velocitat.
L'Ajuntament de Palafrugell va instal·lar el senyal uns metres després del radar perquè la titularitat del tram de carretera prèvia a l'aparell són responsabilitat de la Generalitat. Per això el consistori va haver de demanar al Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Carreteres poder desplaçar el senyal lluminós. Des de la posada en funcionament del radar fins a finals de gener, el dispositiu ha cursat 6.818 denúncies, el triple que l'altre aparell situat a l'accés sud de Llofriu per als vehicles que circulen en direcció a la Bisbal.
Les 8:56, segons informa el Punt Avui, una empresa càrnia està interessant en la compra de l'escorxador de la Bisbal, una instal·lació que és propietat municipal i que va quedar en desús ara fa gairebé 5 anys. L'alcalde, Lluís Saiz, explica que l'escorxador es va deixar d'explotar perquè s'havien de fer unes millores importants, especialment relacionades amb sistemes de depuració. A partir de llavors, i segons Saiz, l'opció de la venda ha estat sempre sobre la taula. L'operació, segons l'alcalde, és una oportunitat per poder abordar inversions tenint en compte l'ambiciós programa que s'ha proposat al govern d'Esquerra, la CUP i Iniciativa. Els tècnics municipals han valorat aquesta propietat en gairebé 280.000 euros i, de fet, el pressupost del 2017 aprovat inicialment aquesta mateixa setmana ja inclou aquesta partida. Són les 8 del matí, 57 minuts. El Mobile World Congress reconeix l'escola als Estanys de Platja d'Aro.
Els Estanys ha quedat en segona posició en els guardons Mobile Learning Awards del programa M-Schools, en la modalitat d'escoles innovadores en l'aplicació de tecnologies digitals. El reconeixement l'ha rebut per la seva proposta de robòtica educativa.
L'M-Schools és un programa de suport a la integració de les tecnologies mòbils a l'aula, impulsat per el Mobile World Capital Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. La proposta de robòtica i programació de l'escola als Estanys parteix de la idea que programar és una part essencial de l'alfabetització i que la robòtica aporta transversalitat al procés educatiu. Per això s'han integrat al currículum de matemàtiques, medi i llengua i en les àrees de coneixement tecnològic.
Begur s'adhereix a la xarxa local Sitmunt Girona.
El darrer ple municipal de Begur ha donat llum verda a l'adhesió a la xarxa local del Sistema d'Informació Territorial Municipal Girona. Aquesta xarxa té per objectiu posar a l'abast dels ajuntaments i els ens locals el Sitmunt, que és una eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal.
Aquest sistema permet la integració de la informació cartogràfica disponible amb la informació pròpia de les corporacions locals, independentment del model de dades o del sistema de gestió de cada ens local. El sistema és gestionat des de l'àrea de promoció econòmica d'IPLAP de la Diputació.
Ho explicàvem aquest matí, l'Ajuntament de Calonge ha detectat que han enverinat alguns tamarius del passeig de Sant Antoni amb lleixiu o productes abrasius. Per això el consistori ha obert una investigació per trobar-ne els responsables. El govern lamenta aquest acte vandàlic perquè havia fet una inversió per millorar l'arbrat del passeig. Els tamarius del passeig de Sant Antoni han anat substituint els pins per la seva capacitat de fer ombra. Ja el 2006, l'Ajuntament va començar a plantar una trentena de palmeres a la platja per generar espais públics atractius amb grans zones d'ombra. I acabem, perquè Palamós posa en marxa els bucs d'assaig destinats als grups musicals joves del municipi.
Es tracta de dues sales insonoritzades d'uns 20 metres quadrats cadascuna, ubicades a les instal·lacions del Centre Cívic Aula d'Aprenentatge, l'antiga Escola Vilaromà. Les han adequat acústicament i una d'elles està equipada amb instruments i aparells musicals. Els gestiona l'àrea de joventut del consistori.
Amb aquests bucs es dota als grups musicals joves de Palamós d'uns locals d'assaig amb òptimes condicions. Al mateix temps es pretén fomentar la creació de noves bandes musicals palamosines i l'intercanvi entre formacions locals. Els grups de la vila que vulguin utilitzar aquest equipament han de tramitar-ho al punt jove de Palamós. Els bucs es poden fer servir de dilluns a divendres de 9 del matí a 10 del vespre i els caps de setmana o festius de 10 a 10.
Temps pel temps, Martí.
Avui una jornada força tranquil·la, dominada per l'ambient assolellat. Serà cap a la tarda que apareixeran alguns núvols baixos o boires arran de mar. I les temperatures que es mouren entre els 18 graus de màxima i els 7 de mínima. I demà divendres ens comença a entrar un sistema frontal amb el que augmentarà la nuvolositat i arribaran precipitacions cap al vespre i amb elles una baixada de les temperatures.
Tornem demà a les 8, que vagi bé.
Supermatí amb en Miquel 40.